La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. L'excap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Àngel Gozalo, ha desvetllat que les armes llargues que hi havia dins dels cotxes del 20S eren per disparar projectils de goma per part de la unitat d'antidisturbis, però que no portaven munició convencional. Ha relatat que hi havia un equip de seguretat que donava protecció a la comitiva i que va estar custodiant els vehicles fins que humanament va ser possible i que llavors, per la massa de gent, el cap va ordenar observar els vehicles des de dins de la conselleria. També ha reconegut que no van posar cap precinte al voltant dels vehicles, tot i que sí ho van fer en altres vehicles que estaven registrant altres punts el mateix dia 20 de setembre. Continuem amb més temes de territori. L'Ajuntament de la Garriga continua estudiant quin és el millor sistema per tal d'implementar un sistema per multar els propietaris dels gossos incívics. Vist l'experiència d'altres consistoris, no s'ha posat encara pels anàlisis dels excrements dels animals com la millor alternativa i s'està buscant una altra sortida. Ens informen des de Ràdio Silenci en Jordi Roig.
Bona tarda. Des de fa més de 3 anys, l'equip de govern de la Garriga es va comprometre a trobar un sistema per imposar multes a aquells propietaris de gossos incívics. Quan semblava que s'anava a implantar un sistema d'anàlisi d'ADN dels excrements, l'experiència d'altres municipis no ha estat del tot satisfactòria i es resta a l'espera de trobar un altre sistema alternatiu. Així ho apunta l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó.
Hi ha la partida pressupostària en el pressupost 2019 i, per tant, la nostra voluntat és que això s'apliqui, tot i que cal mirar quin és el sistema, que sembla ser que no s'acaba de trobar el millor sistema, no? Perquè bé, ens estan explicant doncs que no acaba de funcionar aquest mecanisme.
Caldrà seguir de prop quina decisió pren l'Ajuntament per un dels temes que d'altres grups de l'oposició reclamen des de fa temps.
Gràcies, Jordi. L'Ajuntament de Torrefarrera ha iniciat els tràmits per millorar la seguretat del municipi mitjançant càmeres de videovigilància i de lectura de matrícules controlades per als Mossos d'Esquadra. Pere Gilart, amb un FM. Bona tarda.
Bona tarda. Aquesta setmana l'alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, i la regidora d'Obres i Via Pública, Montse Ribé, s'han reunit amb la directora territorial del Departament d'Interior a Lleida, Montserrat Meseguer, a qui han traslladat la preocupació del consistori per la seguretat al municipi. A partir d'ara, un cop els Mossos d'Esquadra realitzin l'informe i el Departament d'Interior ho autoritzi, es podran instal·lar les càmeres de seguretat. L'alcalde, Jordi Latorre, posa en relleu la necessitat d'aquesta mesura.
Doncs és una necessitat que fa molt temps que la teníem, que l'estàvem mirant de solucionar, doncs perquè hi ha problemes, també bastant civisme, i la millor manera de dissuadir i de controlar l'ús i l'accés de persones que tinguin unes males intencions és establir mecanismes, doncs, en aquest cas, dissuasoris, no?
Torrefarrera segueix els passos d'altres municipis lleidatans, com Alcarràs, Soses, Tiurana, la Granadella o el Picat, que es van sumar recentment al grup de pobles com la Portella, Bovera o Ivars de Noguera, que ja les van instal·lar fa uns anys amb un balanç molt positiu.
I el Sindicat de Comissions Obreres de Catalunya ha alertat que les dones, 58% de la població inactiva, 16 punts més que els homes, perquè són elles les que entomen les tasques domèstiques i familiars, una feina no remunerada que també explica que el 23% de les dones tinguin un contracte parcial. 15 punts més que l'altra meitat de la població, els homes. També són elles les que agafen el 93% de les excedències per tenir cura dels fills i el 83% dels permisos per cuidar familiars. Són dades de l'estudi de les condicions de vida i treball de les dones presentat per Comissions Obreres un dia abans de la vaga del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, i que el sindicat secundarà amb aturades de 2 hores per torn. Fins aquí les notícies.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs darrera hora de programa d'aquest dijous, darrera hora en què la protagonista serà la cultura i iniciatives que tenen a veure amb el Museu Marítim de Barcelona. Iniciatives de recollida, en el qual hi han participat entitats, associacions i persones a caire particular, en aquest cas sobretot dones, que han volgut oferir les seves imatges, les seves fotografies, per posar en relleu també l'important paper que ha fet i que ha tingut la dona en el sector mariner, en el sector marítim, i que ha estat, sens dubte, menys tingut al llarg de la història. Cal reexplicar la història, cal tornar altre cop a reemprendre la narració del que ha estat la història del nostre passat, sobretot del passat mariner, i fer-ho amb justícia social, i per tant incorporant i posant en context la feina que ha fet la dona al llarg dels anys. En parlarem ara de tot just d'aquí uns minuts. Abans, però, deixeu-nos conèixer el preu del peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui anem a la cofradia de l'Ametlla de Mar. Daniel Rodríguez.
Sí, anem a comprovar com ha anat aquest dijous i en el que portem de setmana els pescadors caleros. I per això saludem a un dels subhastadors, en Ramon Margalef.
Ramon, bona tarda i benvingut. Què tal, Ramon? Ui, se'l sent? És un problema de telefonia, de telèfon mòbil. Ah, que sí que en sents, Ramon? Va, doncs mirem de recuperar la comunicació i en tot cas mirar d'explicar, perquè Daniel, aquí a l'Ametlla de Mar no es feia veda d'arrossegament, és a dir...
No, la veda d'arrossegament en el cas de l'Ametlla de Mar és els mesos de juny i juliol.
Feu dos, clar.
Sí, es fan dos mesos a la Costa Daurada, als ports de Tarragona, de Cambrils, de l'Ametlla de Mar, i també una mica més al sud, l'Ampolla, Sant Carles de la Ràpita i les Cases, doncs fan dos mesos, el que passa que es fa en períodes diferents, S'intenta així equilibrar el calendari pesquer.
Ara sí que tenim en Ramon, el saludo. Ramon, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Com ha anat avui la subhasta?
La subhasta ha anat bé, el peix ha anat barat, però la subhasta perfectament.
Explica'ns una mica, Ramon, quines són les espècies més preuades aquests dies a la llotja de l'Ametlla de Mar?
A veure, tot el peix ha baixat. Estem en una època de crisi, sabeu, però el peix ha fet un descens important. La gamba, la gamba roja, que la subestàvem a 100, avui ha anat a 70. La segona, que la subestàvem a 60, avui ha anat a 45. El lluç que anava a 6 euros ha anat a 4 o 5 euros. Les galeres que anaven a 6, avui s'han comercialitzat a menys de 5. Tot el preu a lo llenguado a 17 o 18 euros, que anava a 20. És a dir, que pràcticament l'únic que puja aquí és el preu del petroli, el grau de violència als judicis.
Podríem dir, Ramon, que també la tornada a l'activitat de part de la flota catalana de l'arrossegament també ha influït o no?
Sabeu que sí. Evidentment, armat la gamba, que estava aturada a la zona de Barcelona i Granova, aquesta zona, i ha baixat, però és que han baixat totes les espècies. No hi ha una que se'n salvi. La morralla va a 1 euro i el cranc va a 2 euros. No hi ha preu.
En canvi, a nivell de captura sí que s'han mantingut, per això.
Les captures són importants. Estem capturant més peix, i això vol dir que ha hagut una recuperació de la mar, sigui per les vedes o sigui perquè el riu baixa millor. I hi ha més lluç que l'any passat, més pelaia, més sèpia, més tot en general, hi ha més peix que l'any passat. Estadísticament anem millor en captures, però el que passa que el preu del peix ha baixat.
Home, potser perquè hi ha més captures, precisament, no?
Clar, el mercat és així, però estem fent campanyes de... Ens estan apretant a la traçabilitat, en què això arribi a bé, tot això ho estem acomplint totes les cofradies, i continua entrant peix de fora, que deu fer mal al peix nostre.
Escolta'm, en tot cas, Ramon, ho anirem observant. Mira, anirem testejant les altres cofradies i d'aquí uns dies tornem a parlar amb tu i et dic com ha anat, què diuen els altres. Ramon, moltíssimes gràcies.
Bona tarda.
Que vagi bé, fins després. Gràcies, Daniel, fins després també.
Fins ara, més, preu bastant bé per sopa. Malauradament, els pescadors no guanyaran tant.
No, malauradament. Vinga, ara anem a parlar de pesca. Vinga, de pesca i de dones de mar, va.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Segueix la llum del far.
Ara mateix, aquesta mateixa tarda, s'està fent la presentació del projecte que s'ha dut a terme durant tot aquest any passat, que es fa amb la presència de les periodistes Catalina Gallà i Laia Serós, que fan públiques les conclusions del projecte Dona'm la mar, dut a terme a partir de taules rodones i entrevistes personalitzades al Museu Marítim de Barcelona. Volem parlar-ne i volem conèixer com ha anat aquesta presentació i com ha anat aquesta feina, per entendre'ns. I per això saludem la gent del Museu Marítim de Barcelona. Mireia, molt bona tarda.
Bona tarda.
I el primer de tot, agrair que hagis fet un petit parèntesi en aquests actes de presentació que esteu fent ara i que hagis sortit de la sala per poder-nos atendre. En aquest sentit, agraït.
Gràcies a vosaltres per convidar-me a parlar.
Escolta'm, comencem, si et sembla, per si voleu, el més visual i després anem al més de fons, no? Deixa'm començar a preguntar-te com a una de les responsables de l'àrea d'educació o com a cap de l'àrea d'educació i activitats del Museu Marítim de Barcelona sobre l'exposició de fotografies. Jo dic perquè és una de les presentacions que es fan justament ara i que on hi ha participat, vull pensar que moltes entitats i també molta gent, no? O alguna gent.
Més que entitats, nosaltres el que havíem demanat és la participació de persones. D'una banda, de dones que estan treballant en temes vinculades a la mar, i d'una altra, doncs, de gent que en col·leccions privades tenia fotografies perquè les havia fet o perquè les havia adquirit. I, per tant, el que tenim és, d'una banda, un gruix d'imatges de fotos antigues de dones, moltes d'elles treballant, reparant xarxes. Uh-huh. I d'una altra banda tenim tota una sèrie de fotografies que ens han enviat, doncs, estibadores, una faronera, capitanes de la marina mercant, remolcadores, no sé, una mica de tot, gent que està a l'Antàrtida fent recerca a bords d'investigacions, biòlogues marines, etc, que ens han anat enviant, doncs, fotografies d'elles treballant a la mar, no? Mm. I un altre gruix, perdona,
sí?
Ha sigut la de les dones regatistes d'èlit, en certa manera. És a dir, hem aconseguit fotografies de la Pilar Passanau, de l'Anna Corbella i també de la Bàrbara Cornudella, que és una regatista d'èlit que, doncs, s'està preparant pels Jocs Olímpics, no? O la Pilar Passanau, doncs, que va fer dos mini-trans, o l'Anna Corbella, que ha fet la World Race en diverses ocasions, no?
Per tant, diguéssim, tenim tres sectors, El sector esportiu, que més o menys tots teníem la idea de que aquí sí que la dona està representada, ni que sigui perquè de tant en tant veiem les Olimpíades.
Exacte.
I ho veiem. El sector de les xarxaires, que seria un altre sector on també hem vist, on la figura de la dona ja més o menys ha tingut conceptualitzada, i el sector, per entendre'ns, professional, que aquí sí que... Jo crec que, no ho sé, no l'he vist i per tant encara ho faré aquest cap de setmana, però estic parlant de per la que acabes de dir tu. Hi ha dos aspectes. Un que sí que coneixem és el més científic, investigadores i tal, i l'altre que potser ens sorprèn més, estibadores, per exemple, o capitanes de la Marina Mercant, que aquí és on probablement molta gent se sorprendrà.
Sí, nosaltres mateixes, també, en certa manera, ens ha sorprès la resposta, i dir que tenim des de fotos això d'estibadores o de pescadores, però pescadores de dones que estan embarcades en vaixells i que doncs, fan pesca, fins a, doncs, a la capità marítim del port de Tarragona o, doncs, a la cap de salvament marítim d'aquí a Barcelona, passant per això, passant per marineres, per capitanes, per remolcadores, etc.
Per tant, interpreto no només fotografies antigues, sinó que també fotografies actuals.
Sí,
sí,
perquè aquestes fotografies... De fet, la crida que vam fer estava destinada a a recollir documentació pel nostre arxiu fotogràfic. Nosaltres el que vam veure amb la recerca que vam realitzar, que es diu Dona amb la Mar, és que en el nostre propi arxiu fotogràfic no tenim documentació de dones treballant a la mar. Per tant, és molt difícil que quan nosaltres fem un article que parli de l'estiba o que parli doncs, de la gent que es dedica a la pesca, hi posem imatges de dones actuals treballant a la mar. No? I aleshores, per això vam fer aquesta crida, i aquestes fotos que quedaran en el nostre arxiu estan destinades a que d'aquí uns anys ja seran fotos històriques també. No? Mm. Per tant, doncs, bé, és com avançar-nos per tal de que no es perdin, no?
De que no es perdin, i ara anem a la primera part del projecte, no? I de fer un relat, penso, més ajustat a la realitat del que és el sector marítim del nostre país, no?
Sí, de fet, tot el tema del mar és un tema especialment patriarcal. Ho són tots els museus, però els museus marítims encara ho són més. La presència de la dona és més escassa molt sovint i costa de trobar-la. S'ha invisibilitzat també molt més, hi ha hagut sempre molts més tabús, etcètera, etcètera. Nosaltres vam veure la necessitat de canviar el relat del Museu Marítim, i el primer que vam voler fer és una recerca i veure i parlar amb les dones que actualment estan treballant en el món de la mar, per veure què es visibilitza, què s'invisibilitza, on són, quines feines fan, quines feines no fan, des de quan les fan, i a partir d'aquí, doncs la Catalina Gaià, que és una periodista, va muntar aquesta recerca, que estava estructurada en diverses taules rodones, uh-huh, amb diverses dones de 5 temes diferents, i el que estem fent ara és precisament fer la presentació d'aquestes conclusions, no? De quins han sigut els reptes d'aquestes dones. Penseu que fins a l'any 78 les dones, per exemple, no podien entrar en els estudis marítims. Uh-huh. Per tant, les primeres dones que trobem com a capitanes de mar, doncs és que no tenen 50 anys. Estan a la quarantena. I aquestes són les pioneres. Les primeres dones estibadores, la primera generació, que n'hi ha 42, en van dir, de 2.000 i pico d'estibadors, tenen, les més grans tenen aquesta edat, 40 i pico d'anys. Estan sent pioneres en obrir una sèrie de mons que estaven absolutament tancats pels homes. I el que volíem era posar-ho en relleu, no? Des del museu, explicar-ho, en certa manera, visibilitzar-les.
De fet, aquests dies, i sobretot el que portem, no?, d'aquesta temporada parlant, la dona que se li reconeix un paper fonamental en el món marítim, sobretot, per exemple, ara penso en el món pesquer, però no només en el món pesquer, en general en el món marítim se li reconeix aquesta feina important que ha fet i aquest paper que juga, que és imprescindible, però que se l'ha relegat, és a dir, és un paper imprescindible, però allà, és a dir, se't reconeix que sí, però aquí no, és a dir, però no a primera línia.
Estem acostumats a fer relats masculins i, a més, molt fixats en una persona en lloc de fixar-nos en una comunitat.
Exacte.
I el que em deia un dia, parlant d'aquest tema, amb el director del Museu Marítim de Mallorca, diu, mira, he parlat amb un pescador, mm-hmm, i li he preguntat, escolta, i la dona quin paper té en el món de la pesca? I el pescador, un home gran, va dir, no, la dona no en tenia cap de paper en el món de la pesca. Bueno, espera't, de fet, eren les que feien es feien manualment, i de fet, eren les que venien el peix. Home, doncs si teníem en compte que l'activitat pesquera és tenir uns estris per anar a pescar, sortir a pescar i després aquest peix vendre'l, imagineu-vos la quantitat de feina que està fent la dona. Ara, si només ens estem fixant en aquell home que s'embarca i va a treure el peix, llavors la dona no tenia gaire paper. Però si mirem abans i mirem després, tot el cicle l'acaba de donar la dona. El peix el ven o el peix el conserva per poder-lo vendre en conserva, i a més repara les xarxes i a més les confecciona, o els arts, no? Per tant, moltes vegades és que les coses no s'han explicat des d'un conjunt, sinó que hem volgut fixar la mirada en un punt, i llavors hem dit que només existia aquell punt sense veure tot l'entorn que hi ha al costat, no? Per tant, dones treballant a la mar sempre n'hi ha hagut. Okay. Només cal canviar la manera d'explicar el nostre relat i d'enfocar, no? De mirar. en certa manera.
I canviar les actituds. Mira, ara llegia, fa una estona llegia un article que, abans de començar el programa, que parlava del paper de la dona al mar, precisament, no? En previsió del que parlarem demà i del que demà serà actualitat. I feien referència a un estudi del Ministeri d'Agricultura, que és d'aquí depèn tot el sector pesquer de Madrid, el Ministeri Espanyol, que reconeixia la feina de les, en aquest cas, les dones xarxaires arreu de l'Estat, no? La seva feina imprescindible, i acabava dient, malgrat que tenim un greu problema, perquè la mitjana de les dones xarxaires se situa molt per sobre dels 50 anys i no hi ha relleu generacional. Bé, un cop arribat a aquesta conclusió, no hi ha més. És a dir, no hi ha la preocupació per qui se'n farà càrrec d'aquesta feina, com fomentem aquest relleu generacional... que sí que hi és, per exemple, ara parlem del sector pesquer, després parlem d'altres sectors, que sí que hi és en el cas dels pescadors, no? Ostres, ¿cómo hacemos que haya pescadores jóvenes que se incorporen? Bueno, pues ningú es preocupa de cómo hacemos que haya xarxaires, homes o dones, que s'incorporin a fer aquesta feina fonamental, no? És una manera d'invisibilitzar també la importància de la dona.
Sí, exactament, passa una mica això. I, per tant, jo penso que els museus, la veritat, a mi em sembla que ens estem posant bastant les piles en els últims anys. Queda molt de feina per fer, però feina no dels museus, sinó de tota la societat. Però, bueno, és important replantejar-nos també el nostre paper i el nostre rol dins aquest canvi social que s'està donant o que es vol donar, no?
En altres àmbits, com, per exemple, en la navegació, entre cometes, professional, no vull que ser pescador no ho sigui, però la navegació de bucs i creuers i transport internacional, en els enclaus portuaris estratègics, per la Port de Barcelona, Port de València, Port de Marsella, aquí el paper de la dona... Què? Pel que heu pogut veure en aquestes taules rodones?
Bé, l'estan començant a ocupar, és el que et deia una mica, és
exacte.
A dir, les dones no podien ser capitans, no podien entrar a fer els estudis per capità de la Marina Mercant fins a l'any 78. Per tant, les dones que van entrar al 78, al 80, i que surten cap a finals del 80, primers dels 90, són les dones que ara estan poguent ocupar aquests llocs que, a més, no surts i ja et donen un vaixell, sinó que t'has de guanyar la confiança, has de navegar molt, etc, etc, etc. Comencen a haver-hi una mica les primeres, això que us dèiem, no? És a dir, hi ha el tema de la Núria Obiols, que és la primera capità marítim que hi ha en el port de Tarragona, o de l'Eulàlia Pujol, que està ocupant, doncs, això, la plaça de cap de salvament marítim aquí a Barcelona. I després hi ha també una cosa que es posava, un hàndicap que es posava a la taula amb tot aquest estudi que hem fet, que és el tema de la maternitat. És a dir, en el moment en què una dona decideix ser mare, que no totes ho decideixen, és una elecció personal, però aleshores costa molt més estar embarcada 6 mesos lluny de casa, no? Aleshores, moltes vegades s'intenten ocupar un altre tipus de places per tal de poder estar amb els seus fills i filles, no? Mira, era el cas també d'una noia que explicava que ella era pescadora, que va lluitar moltíssim contra les circumstàncies, contra la família que no volia que ho fos, tot i que era una família de pescadors, i que va estar un temps sortint a la pesca, i al final, diu, al final vaig haver d'agafar una altra feina, una feina de secretària, una feina segura, perquè, clar, no puc anar a pescar cada dia fins a les 5 del matí i tenir un horari invertit de les meves criatures, no? I això és potser una mica el fet diferencial amb els...
Bueno, i un seguit de drets, ja, ara me'n tiro per la banda sindical, de drets sindicals que no, tampoc es respecten i que caldria posar en solfa, no? Parlar de drets laborals al mar és un drama, ja ho avanço, per homes i per dones, per tots.
Sí.
Però, bueno, ja aquí som, no? Doncs aconseguir també coses tan bàsiques com l'adequació dels llocs de treball a la presència de dones. Nosaltres aquí hem parlat amb dones enrolades en vaixells que expliquen que, bueno, els vestidors són conjunts, les dutxes són unitàries, són comunes, vaja, que la vida no està, els vaixells no estan preparats per la diferenciació
en
dos sexes.
I aleshores això també ha servit una mica d'excusa per no acceptar a les dones, no?, en els vaixells, per dir, no, és que el problema és aquest, no?, el problema és l'altre. està costant molt. De fet, inclús a la facultat, una professora de la Facultat de Nàutica explicava que quan ella va entrar com a professora a la Facultat de Nàutica, diu, de primer ja em van dir, vaig entrar a la sala de professors i em van dir que què feien allà. Que allò era la sala de professors, digués que sóc professora, diu, però després vaig generar un problema, diu, perquè a la Facultat de Nàutica no hi havia un lavabo per professores. Hi havia els lavabos dels professors, però no de les professores, no? Diu, i va generant uns problemes que, clar, s'han d'anar solucionant, evidentment. Només faltaria.
Doncs aquesta és la nostra feina com a mitjà i la vostra decisió com a museu, no? Jo penso que la nostra obligació com a ens de reflexió pública, no? Treballar per aquesta igualtat i aquesta feina que s'ha de fer de la dona relacionada especialment amb un sector molt masclista, encara que algú li sàpiga greu, com és el sector del mar. Escolta'm, més enllà del que esteu fent ara, que és presentar i de poder veure l'exposició i tal, hi haurà un recorregut, hi haurà una segona part o de moment ens aturem aquí?
A veure, d'una banda també el que hem començat a fer, és, que també ho presentem ara, és uns fulls de sala per una exposició per canviar, per donar una mirada sobre el punt de vista de la dona. No és el que hauríem de fer, hauríem de canviar el relat de tot el museu, però el relat d'un museu no es canvia d'un dia per un altre. I aleshores, perquè es faci visible aquesta voluntat de canviar-lo, a l'exposició 7 vaixells 7 històries posem 7 fulls de sala, un per àmbit, en el qual explica, doncs, a veure, la dona i el lleure, la dona i el canvi tecnològic, la dona, és a dir, cada un dels àmbits és explicat també des del punt de vista de la dona. També comencem a treballar tot el tema de les activitats de programa pedagògic per donar-los també una altra mirada molt més inclusiva. I a partir d'aquí ens hem de seure i tornar a veure cap a com anem avançant amb això que hem començat i que ja no ho podem parar, no? aquest canvi, no?
Doncs, Mireia, només et demano una cosa, que en aquest avanç, compteu amb nosaltres.
Perfecte.
I en tot cas...
Us ho agraïm.
No, aquí estem. Mireia Maioles, deixo tornar un altre cop a la sala. Cap de l'àrea d'educació i activitats del Museu Marítim de Barcelona. Moltíssimes gràcies i bona feina.
Gràcies a vosaltres.
Fins després.
Una abraçada. Adéu.
Suposo que deu tornar cap a la sala. En tot cas, ha fet aquest parèntesi per atendre'ns i reflexionar en veu alta gràcies a aquesta feina que han fet des del Museu Marítim sobre el paper de les dones, que demà estarà reflectit també en aquest programa. Així arribem d'aquesta manera gairebé 6:45 de la tarda.
Segueix la llum del far. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, J.P. Pimeni and the Black Bells. Somebody. En la mar del Black Music Festival, J.P. Pimeni, músic autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Black Bells. I com a taloner, el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari, Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març, a 9:45 vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a liniespaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs, 7 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Respira fort que l'aire és teu. I l'aire i tot et poden prendre. Respira fort que l'aire i tot et poden prendre. Un cop ja l'hagis respirat,
n'hi ha cap d'altra. La terra té per a tothom.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de set.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I el que farem ara és cantera. Cantera. De fet, parlarem amb membres de la selecció catalana de vela. Gent que, després de participar a la Guíxols Cups, doncs, formarà part d'aquesta selecció catalana d'Optimist, que anirà al Campionat d'Espanya de València aquest proper mes d'abril. Si us sembla, que sigui els companys que els tenen al costat qui ens els presentin. Ivan Fernández, endavant.
Doncs tenim amb nosaltres dos dels tres regatistes de l'equip del Club Nàutic Vilanova que va participar a la Guíxols Cup i, com bé deies, formaran part d'aquesta selecció catalana d'Optimis que anirà al Campionat d'Espanya a València. Saludem, si et sembla, el Ferran Sostres i el Joel Freimuth. Nois, molt bona tarda, benvinguts.
Bona tarda.
Primer de tot, enhorabona i felicitats per la classificació.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Expliqueu una miqueta, heu començat ja a preparar el Campionat d'Espanya o encara no?
Bueno, encara no, ara començarem uns entrenos amb la selecció catalana, el Fini Camé, i estarem entrenant fins que vingui el Campionat d'Espanya.
Perquè quants regatistes vau anar a la Guíxols Cup?
Vam anar...
De Vilanova, vull dir.
De Vilanova vam anar uns 7 o 8, que vam anar a totes les regates de Catalunya.
Per tant, tenint en compte que vau anar uns 7 o 8 i que només us heu classificat... 3 d'aquí de Vilanova, vosaltres sou l'enveja del club.
Bueno, no sé.
Expliqueu-me una miqueta com us sentiu després d'aquesta classificació i també com s'encara, no, aquest campionat d'Espanya. Em comentàveu fora de micros que vosaltres també, doncs, heu participat en alguns campionats d'Espanya, que no serà el primer, per tant ja teniu experiència en això. Vinga,
sí.
Joel.
Oh, doncs jo estic content d'haver-me classificat. També jo crec que quedaré no crec que quedi molt a davant, però jo crec que quedaré bé. I doncs el meu objectiu és intentar quedar top 25 del rànquing espanyol.
El meu objectiu és quedar també al top 25, top 30 del rànquing espanyol.
Ara presentarem més gent que està esperant i que també participarà. Una pregunta: top 25, top 30 no és ser molt poc ambiciós? No hauríem d'intentar tirar una mica més amunt?
No crec, perquè el nivell espanyol no té punt de comparació amb el català, perquè hi ha molt més nivell.
Deixeu-me marxar un moment cap a l'Empordà, perquè Cristina Cantal, tu també tens aquí un membre de la selecció, no?
Sí, jo també estic aquí molt ben, i des de l'Empordà ens acompanya el regatista de 12 anys, Ethan Codinachs, que també, doncs, forma part de la selecció catalana de vela en classe Optimis, classificat per aquest Campionat d'Espanya el 14 d'abril.
Doncs el
saludem. Bona tarda, Ethan.
Clar.
Bona tarda.
Què tal, preparat per aquest campionat?
Sí.
Sí? Tot i així, tenim regates pel mig, també.
Sí.
Cap on aniràs aquest mes?
Del 14 al 18 a Tenerife... I després tinc dos entrenos amb la selecció catalana i després ja ve el campionat.
O sigui, en aquests entrenaments ja us trobareu tots els que heu estat seleccionats, per tant, amb els que estem parlant, amb en Ferran i amb en Joel també.
Sí.
Carai. Us coneixeu?
Sí.
Ah, doncs saludeu-vos, espera't un moment, ja que us coneixeu, no? Ethan, saluda en Ferran i en Joel, o Joel i Ferran, saludeu.
Hola.
Ethan.
Hola, Ethan.
Bueno, estem tots aquí. Escolteu una... Ethan, tu també ets del 25 o 30 o què?
No.
No, tu vas més, piques més fort.
Sí.
Bueno, ja ho anirem fent, això. Escolteu, formar part de la selecció, selecció catalana, què significa? És a dir, més enllà d'haver de competir, Quines portes us obre? Què representa per vosaltres? Vinga, qui comença? Va, des de Vilanova. Vinga.
Vinga, Joel, tu mateix, va.
Pues, no sé, a mi, doncs, m'agrada molt perquè, saps, també coneixes molta gent nova i és com una experiència molt bona.
Mm-hmm. Serà la primera vegada, en el teu cas, Joel, que vagis amb la selecció catalana o no?
No, és la meva quarta vegada.
La quarta vegada. I com ha anat això? A veure, què és? Convius amb més regatistes de la teva edat, conèixer gent, no? Es tracta d'això?
Sí, bueno, no sé, tu vas allà, fas amics, estàs allà a l'hotel també, i també tu passes molt bé al mar navegant, saps? I entrenant amb els amics de la catalana.
I aprens molt?
Sí, bastant.
Clar, perquè aquí cadascú, suposo que cada club nàutic o cada club esportiu deu tenir la seva manera de fer, la seva manera d'entrenar, i en aquestes trobades, més enllà de representar, en aquest cas, la Federació Catalana de Vela, el que feu també és intercanviar coneixements, no?
Sí, els entrenos que es fan amb la catalana i també amb altres clubs que amb nens que també estan classificats són molt bons perquè també entrenes amb gent que té molt nivell i d'ells també aprens.
Ferran, en el teu cas, què és el que és més has après fins ara?
El que més he après és, tal com diu el Joel, amb els entrenos així amb molta gent, com podria ser un estatge fora, amb molta gent de la selecció catalana i el Campionat d'Espanya, i en unes regates importants, com pot ser una internacional.
Correcte. Com us agrada més? És a dir, què us agrada més? Regatejar, és a dir, competir aquí a Catalunya o marxar amb una internacional?
Home, està bé aquí perquè és el teu territori, està més a prop, però agrada més anar fora a un altre país o una altra regió.
Sí, perquè també pots visitar ciutats noves i també jo crec que cada mar és diferent i també pots aprendre per així dir-ho maneres diferents de navegar.
Ara m'ho expliques, això. Tinc interès que m'ho amplis, això. Però deixa'm preguntar-li a l'Izan, perquè tu marxes a Gran Canària, per tant, diguéssim que hauràs d'acostumar-te, no?, a mars diferents i a maneres de fer diferents.
Bueno, sí.
I com es fa, això?
Pues entrenant i vas agafant com és i veient-ho.
Els canaris van molt diferents que nosaltres, o no?
Bueno, bastant. Van més en equip i són bastant molt més bons.
Sí? Són més bons que nosaltres?
Sí.
Per què?
Perquè entrenen molt més.
Què vols dir, que no van al col·le? Clar que van al col·le, no?
Hombre, sí, però entre setmana van al gimnàs, tenen un gimnàs allà en el club i entrenen.
Vaja. Escolta'm, Joel, això de que cada mar és diferent, explica'm-ho això. Perquè, clar, aquí, els que no fem regates, allò és aigua, no?, del cap i a la fi. Aigua aquí, aigua allà, però aigua tot arreu.
Jo crec que quan estàs a zones diferents del mar, també hi ha, l'onada és diferent, l'onada és més llarga o més petita, saps? També, per el relleu, el vent ve d'una manera diferent i té patrons, no?, i a tot això ho pots aprendre i treure molt suc, no?
Clar, que tu, per exemple, en el cas de, et posen a fer regata, en el cas de davant de les costes de Vilanova i la Geltrú, i t'ho coneixes tot, per entendre. És a dir, mar és igual, però veus vens on ve el vent, d'on ve el vent, a quina hora pot canviar, a quina hora pot virar... I, en canvi, si porten a un altre lloc, tu has d'aprendre de nou.
No és això, sinó que has de ser molt observador, has de mirar bastant per on entra el role, com és l'onada, has de trimar la vela diferent i, doncs, en plan, tu acostumbrar-te en aquest lloc, per així dir-ho.
En el teu cas, Ferran, fas la mateixa feina o què?
Sí, al cap i a la fi, si volem aconseguir els resultats, s'ha de tindre això, o sigui, entrenar molt... arribar a les regates, bueno, l'actitud lo primer, però ser molt observador a les regates per tal de saber el patró del vent i tot.
És a dir, cada arribador a la regata, per entendre'ns. I l'actitud, m'ha agradat molt això, l'actitud.
Sí, tots els entrenadors ho remarquen molt i és una cosa molt important.
I com es treballa l'actitud? És a dir, com es va amb actitud positiva?
Doncs, no ho sé, anant-hi.
Doncs no empatant-te mai, no predisposant-te a no fer res.
Exacte, exacte.
No? Sí? I ho aconsegueixes?
No, sí, jo crec que sí, perquè jo quan faig un error i això, o vaig malament a una regata, doncs intento anar més endavant i més endavant, i intentar millorar.
Sou perfeccionistes? És a dir, sou d'aquells que si hi ha un error li esteu donant voltes, o lo important és passar-vos-ho bé?
Pues no sé, jo quan faig un error, jo em concentro en ell i penso en què ho he fet, per què ho he fet, i intento no tornar-ho a fer. Mm. I, pues, no sé una resposta exacta.
Clar, intentes aprendre, però no t'hi capfiques.
No entenc la pregunta.
Sí, bueno, que de vegades, ostres, igual fas una virada malament o calcules malament el roller o fas algun tipus d'errada, no? I, ostres, ja la resta de regata o la resta d'entrenament o la resta de dia ja estàs allà, me caso un dent, m'he equivocat aquí i per culpa d'això no he pogut fer-ho bé i ara no és el cas. Un cop fet, no tornar-ho a repetir, però tirem endavant igual.
Sí, jo intento, quan faig un error, l'accepto, però intento seguir en la regata. I després, quan ja acaba la regata, intento pensar en l'error que he fet i per què ho he fet.
En el teu cas, Ethan, com ho portes, això?
Jo, en canvi, m'enfado molt amb mi mateix i li dono moltes voltes.
Sí?
Sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I lo de l'actitud, a tu també t'ho ensenyen o no?
Sí.
Sí? Però aquesta que dius no és una actitud positiva, eh? La d'enfadar-se amb un mateix i donar-hi moltes voltes, sobretot mentre fas la regata, no?
Bueno, mentre que estàs amb la regata desconnectes una mica, però al tornar a terra sí que li dones bastantes voltes.
Ja et dic. I t'enfades?
Sí.
I dones cops, no?
No.
Vale, això mai, eh? M'ha interessat molt el tema del gimnàs. Escolteu, quan entreneu vosaltres? Per exemple, en el cas de l'Izan, va, que és qui ha posat el tema damunt de la taula. Quants dies entrenes tu?
Al cap de setmana.
Només?
Sí.
I vosaltres, Ferran, Joel, també? Només cap de setmana?
Sí, el mateix.
Val, és a dir, dilluns i divendres, escola, i cap de setmana, suposo que dissabte i diumenge, no? Dos dies.
Sí, amb excepció de les regates així com internacionals, que són sí. Que et saltes dies de col·le i això.
Ja. Oh, això sí que mola, eh?
Ja.
O no?
Sí, sí. Molt.
A més, tens una excusa que no veus, no? És que ets anar a fer una regata internacional. Clar, això mola que no vegis, o no?
Sí.
Val. Els profes no els hi fa tanta gràcia per això, eh?
Bueno.
Escolteu, i trobeu a faltar això d'entrenar entre setmana o creieu que és un bon equilibri? És a dir, la formació intel·lectual, tenir bons estudis i una bona preparació com a persones, i a l'esport com a complement d'aquesta preparació. Creieu que és equilibrat?
Sí, jo crec que... Bueno, veure, és més important.
Joel, tu primer. Ai, Ferran, perdó, tu primer, Ferran.
Vale. Els estudis són molt importants i és prioritari primer basar-te en els estudis i després la vela és com un hobby, com un suplement. O sigui, estudies bé entre setmana i cada setmana és com, no sé, com el teu regal, saps? Per haver estudiat entre setmana i això.
Què vols dir? Que quan suspens, si suspens, que suposo que no ho deus fer mai, t'has d'aplicar, eh? Perquè si no et quedes sense aquest premi.
Sí, bueno, més o menys. O sigui, que ho has de treballar... O sigui, que has de combinar els estudis amb la vela, saps?
Molt bé.
O sigui, has d'estudiar molt i també per fer la vela i tot.
I tu, Joel?
Jo crec una mica en la direcció del Ferran, que els estudis són prioritaris i la vela és més com un hobby, saps?
Sí.
Sempre que tinguis bones notes i vagis bé als estudis, podries dedicar una mica més de temps, però has de trobar un equilibri en que tinguis bones notes i puguis entrenar lo suficient.
Ethan?
Jo per mi veig més important la vela que els estudis.
Ui. Sí?
Sí.
M'ho dius en sèrio?
Sí.
Perquè t'hi vols dedicar, això de la vela, o no?
Sí.
Tu vols ser regatista professional, eh? Vols guanyar-te la vida fent regates.
O regatista o entrenador.
Però sempre dins del món de la competició, eh?
Sí.
I la resta, Joel, Ferran, voleu també dedicar-vos a això de la vela o no?
Bueno, a mi m'agradaria, però no sé, vull tindre una altra carrera. Que, o sigui, potser relacionar amb la vela, però no tan directament.
Joel?
A mi m'agradaria, com diu el Ferran, tindre un treball que tu vagis cada dia i potser al fin de vagis d'entrenar als seus nens i això.
És a dir, fer el que estàs fent ara, però en lloc d'estudiar, com que seràs més gran, o seguir estudiant, però també tenir un treball, eh?
Sí.
És a dir, la vela secundari, per entendre'ns, afició, més que res.
Sí.
Molt bé. En el cas de l'Izan, no, l'Izan vols fer de la vela la seva professió. Escolteu, tant de bo sigueu, no del 25 al 30, de l'1 al 5, eh, en aquesta prova, i que guanyem els de Tenerife, Izan, que dius que són molt bons, però crec que els podem guanyar, eh?
Sí, si s'entrena...
I tant, doncs vinga, ja no sé què estàs fent a la ràdio. Ja pots marxar a entrenar. Vinga. Izan, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies. Bona feina.
De res.
És que si no m'ho dius, jo no et veig, Izan. Saps? Que vagi bé.
Sí, sí.
Merci, bona feina. Ferran, Joel, també, moltíssimes gràcies. I bona feina a estudiar i a fer regates. Que vagi molt bé.
Vinga, adeu.
Adeu. Ei, i quan porteu la copa, el primer cap a la ràdio, explicar-nos-ho, eh?
D'acord? Sí, sí.
Val. I algun dia ens porteu a fer una volta, també. Vale?
Val, va. Sí.
Vinga,
vale.
Ja està. Ja podem marxar. Gràcies. Aquests són membres de la selecció catalana d'Optimist i ens representaran ben aviat. Tant de bo ho facin amb la mateixa solvència que han demostrat atendre ja els mitjans de comunicació. Gràcies, Ivan. Gràcies, Cristina. Fins després.
Fins ara.
A reveure.
Navega amb el Far.
I volem saludar amb una persona que ha fet història. Daniel Rodríguez, qui?
Història perquè és la primera dona que presideix el Reial Club Nàutic de Tarragona en els seus 140 anys de vida. Hem de dir que és l'entitat més antiga a nivell esportiu de la ciutat. Ella és l'Andrea Masanti, a més coneguda perquè doncs, és membre ja del Reial Club Nàutic dins de la secció de rem.
Andrea, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies. Escolta, la veritat que està molt bé.
La primera de tota la història del Club Nàutic de Tarragona i no deuen haver gaires més a la resta de clubs nàutics. Jo he anat repassant i poques dones presidentes em sembla que deuen haver passat.
Bueno, te cuento un poco. En el Club Náutico de Tarragona no ha habido ninguna mujer presidenta nunca en su historia, como tú dices, pero tampoco hubo ninguna candidata a la presidencia, con lo cual las mujeres este año estamos haciendo historia. No solo por mí, que soy la presidenta, sino porque nuestra junta es igualitaria y somos 6 mujeres y 6 hombres, con lo cual estamos muy, muy contentos.
Hombre, motivo hay y además es sorprendente porque generalmente en los chicos hay más masculino que femenino, para entender. Como mínimo como socio titular, para entendernos, ¿sabes? Hay más ellos que ellas.
Bueno, sí. Nuestro club, de todas maneras, te diría que últimamente está bastante equiparado el tema. Hay mucha gente joven, la gente joven vive la náutica y vive las actividades deportivas de otra manera, en un mundo donde la mujer cada vez tiene más presencia. No porque las mujeres tengamos que tener más presencia o porque el mundo sea de las mujeres. No, es en la calidad de personas, ¿no? Al final lo que necesitamos es que todas las personas a igualdad de condiciones tengamos las mismas posibilidades y siempre que las instituciones deportivas den estas posibilidades es fantástico. Por suerte el club está en socios bastante igualitario últimamente.
Además, no eres presidenta por casualidad o por un margen estrecho, sino que un 83% de los socios decidieron que eras la persona ideal para ocupar este cargo.
Sí, la verdad que es un orgullo, es un gran honor y sobre todo es un gran compromiso y responsabilidad, ¿no? Que tanta gente en el club piense que puedo liderar esta junta
para llevar a la práctica un montón de ideas que tenemos y un montón de ilusión, la verdad es abrumador, ¿no? Como persona es muy, muy, muy importante y muy interesante.
Hemos cambiado 140 años de historia, para entendernos, haciendo un pequeño resumen, pero es evidente que lo que toca ahora es cambiar los 140 que vendrán después. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el proyecto?
Bueno, el proyecto es tener un club. Digamos que más que tener un club, es recuperar la parte social del club. El Club Náutico de Tarragona históricamente ha tenido un compromiso muy grande con la sociedad y ha sido una entidad social muy grande, pero en los últimos años, lamentablemente, los socios del club nos convertimos más en usuarios de unas instalaciones que en miembros de una gran familia que es el club. Lo que queremos es volver a recuperar ese ambiente social que se ha ido perdiendo en los últimos años. También, otra de las cosas importantes que nos pasan es que, y tú me podrás entender perfectamente porque eres profesional de la comunicación, es que tenemos que comunicar más, tenemos que comunicarnos más entre nosotros dentro del club, pero también tenemos que ser capaces de trasladar el mar a la ciudad, tenemos que comunicarnos con los medios de comunicación, con las entidades públicas, con las entidades privadas, con los colegios, con la universidad. Necesitamos crear lazos muy fuertes y duraderos con todas las entidades y con todas las asociaciones que hacen la ciudad y que nos pueden ayudar a ser más club que nunca. Estamos contentos con lo que tenemos a nivel deportivo, realmente hemos hecho grandes logros en los últimos años. En cuanto a remo, estamos en la cúpula del deporte nacional, pensando que podremos llegar hasta los Juegos Olímpicos. Para un club como el Club Náutico de Tarragona, pensar en unos Juegos Olímpicos es una gran ilusión y no está tan lejos. Pero como entidad social, como entidad que queremos como socios, todavía tenemos mucho por recorrer y va muy en línea con el tema social.
Reto mayúsculo este, lo digo porque evidentemente tú hablas de tu club, ¿no? El Club Náutico de Tarragona, pero en general este es un problema muy generalizado, es decir, la falta de, no diré compromiso, pero sí la falta de utilización del club por parte del socio, ¿no? Este ámbito social al cual tú haces referencia es un problema muy extendido en muchos clubs náuticos y de momento nadie ha encontrado la tecla.
No, esperemos encontrarlos nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, nosotros tenemos una cosa bastante importante que es la ilusión y eso lo puede tener mucha gente. Pero más allá de la ilusión tenemos buenas ideas y eso también lo puede tener mucha gente. Las buenas ideas son bastante habituales en el mundo donde vivimos y cada vez más la gente tiene buenas ideas. ¿Cuál es el punto que nosotros creemos que tenemos alguna oportunidad o en dónde tenemos una oportunidad? La tenemos en la gente que quiere trabajar. Los clubs antes eran un grupo de personas que lideraban un tema administrativo y deportivo, una junta que dirigía y unos usuarios que aprovechaban las instalaciones y disfrutaban. Hoy los clubs, si quieren cambiar, si quieren sobrevivir, si quieren hacerse grandes, lo que tienen que hacer es crear ambiente en donde todas las personas puedan trabajar y comprometerse para sacar las cosas adelante. Digamos, al final es un poco trabajar, yo le digo siempre trabajar por comisiones, ¿no? Si hay que hacer cosas sociales, tiene que haber una comisión social que ayude a que esto se materializa. Llevar las ideas a la práctica, que al mundo que vivimos es bastante difícil, pero es lo que hace falta.
De momento ha habido ya un primer cambio importante y es el hecho de que alguien que viene para entendernos y ahora con todas las comillas del mundo y pero alguien que viene de las secciones, generalmente el presidente del club era siempre una persona que llevaba, o en muchos clubs ha sido siempre la persona que no te diría que tenga el barco más grande, pero sí que tiene aquella cosa de aquella presencia. En vuestro caso de momento ya ha habido un cambio importante, ¿no? Si no he entendido mal, vienes de la sección de remo, por tanto,
sí, de allá abajo, como diríamos.
Claro, por tanto ya no es el que tiene más vela ni el que tiene más motor, sino venimos de una sección del club y por tanto seguramente con una visión muy diferente.
Yo creo que es el que tiene más capacidad de movilizar a la gente. No creo que sea, no es un tema personal. Al final, yo, como comentaba el otro día, no tenía aspiraciones de ser la presidenta del Club Náutico de Tarragona, a pesar de que estoy orgullosísima de serlo y que me hayan escogido. Yo fui el resultado de un grupo que empezó a trabajar con la ilusión de cambiar cosas, imaginándose dónde queríamos estar dentro de unos años. Cuando esos sueños que teníamos tuvieron una fecha de caducidad, pasaron de ser sueños a objetivos. Y empezamos a trabajar sobre esos objetivos. Y de toda esa gente que estábamos trabajando, se empezaron a armar cosas y armar ideas y armar formas de trabajo. Y esa gente consideró que yo era la persona más adecuada para liderar el proyecto y me eligieron. Y una vez que tus propios pares y tus compañeros de trabajo, que estamos metidos todos, como diríamos, en el ajo, te eligen, no hay manera de decirle a la gente que no vas a aprovechar el reto y no vas a hacer, como digo yo, no te vas a embarcar en esta gran aventura que es la transformación en positivo de todo lo que queremos y que somos en el club. Con lo cual, aquí estamos.
¿Qué recibida has tenido por parte de, bueno, pues de, no te digo de los socios del club, sino de los compañeros de otras entidades náuticas de Cataluña? ¿Bien o qué?
Mira, excelente, excelente. La verdad que estamos encantadísimos. Muchísimas acciones de soporte, muchísimas palabras de aliento, muchísimas llamadas, muchísimas ganas de colaborar. Te diría federaciones, otros clubs, entidades públicas, entidades privadas. La verdad que estamos asombradísimos de todas las manifestaciones positivas que hemos tenido en estos últimos días, ofreciéndose para podernos ayudar a cambiar las cosas que podamos cambiar. Muy bien, estamos encantados.
Andrea, felicidades a ti, a Misericordia, a Isabel, a Gloria, a José Luis, a José María, a Didac, a Lucía, a David, a Josep, a Sergi y a Salud, que son la junta directiva.
Exacto.
Que ha sido escogida y que con esta paridad gobernará el futuro del Club Náutic de Tarragona durante los próximos años. En esto de la divulgación, nosotros tenemos mucho que ver, por tanto, pongo a tu disposición también este programa. Por tanto, de lunes a viernes, de 4 a 7, tienes aquí un espacio cuando quieras. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Mucha suerte, presidenta, hasta la próxima, que vaya bien.
Hasta la próxima.
Doncs així posem punt i final al programa d'avui, saludant a la primera presidenta del Club Náutic de Tarragona, en 140 anys d'història. Demà tocarà parlar de més història, més dones i, sobretot, més futur. Gràcies.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan surts per fi es viatge cap a Itaca, has de pregar que es camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences, has de pregar que es camí sigui llarg. Que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre des que saben. Tinguis sempre el cor sa idea d'Itaca, has d'arribar i és el teu destí. Però no forcis gens a travessia, és preferible que duri molts d'anys, que siguis bé quan fundes de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et donin més riqueses. Thank you. tacatat, un acte espellillatge. Sense ella no hauria sortit.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 7.